Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. La possibilitat d'algun plogim farà que un paraigua sigui un bon aliat per sortir de casa avui, perquè el cel quedarà inestable després del pas d'un front que s'ha cuidat de trencar la monotonia aquestes últimes hores. Una peça d'abric també serà una bona idea. Les temperatures avui seran més fresques.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dijous 10 d'octubre. Fa aproximadament un any, una nena sueca, en aquell moment de 15 anys, va començar a fer campana els divendres. En lloc d'anar a classe, que anava a seure davant del Parlament suec per reclamar accions contra l'emergència climàtica que hi ha actualment. Avui en dia, Greta Thunberg lidera el moviment juvenil de Fridays for Future. Avui es presentarà un informe amb el risc de l'escalfament global pel Mediterrani. Es farà avui en un acte a Barcelona. Aquest informe dirà que en només 20 anys, més de 250 milions de persones patiran la falta de recursos. L'escalfament global ha incrementat les temperatures en un 20% de mitjana i encara amb més impacte pels municipis mediterranis com els nostres, la crisi climàtica facilitarà la invasió dels mosquits capaços de transmetre malalties i mentre l'aigua serà escassa. No som a temps. No ens enganyem. Ja fem massa tard per trobar una solució. Sí que es fan accions a petita escala com substituir les bosses de plàstic del Mercat de Sant Feliu o, per exemple, netejar el mar com es farà aquest cap de setmana a la Radical Swim. Però no és suficient. Hem de fer més i ja no serveix només reciclar. Ara és moment de reduir. Reduir l'ús del plàstic. Fer servir el transport públic, aquell tan eficient que tenim a la comarca. Ser conscient que cal aturar-se cada divendres, com estan fent els joves de tot el món, per demanar accions per poder salvar casa nostra. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I comencem parlant per la Bisbal, perquè ahir a la nit un grapat de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament bisbalenc en solidaritat amb els joves del Sassut, condemnats definitivament pel Tribunal Suprem a dures penes de presó per una baralla de bar amb guàrdies civils de paisà. Ens informen Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia, Gerard. En efecte, la sentència ha causat tristesa i indignació continguda.
Fa dues setmanes estàvem fent la jornada pel jove del Sassu. Avui aquest migdia hem sabut la sentència, bastant vergonyós, no? El que no saben aquesta gent que té el poder i que manega tot això és que som un poble solidari i el poble es mourà i serem com un puto gra fotut al cul, molestant tot el sant dia.
Així es va evidenciar en la concentració en la que els assistents van considerar una barbaritat les penes imposades pel Tribunal Suprem per una baralla de bar amb guàrdies civils de paisà.
També a la zona de la Bisbal, avui l'escola de Verges tancarà els dies que hi hagi previsió de vent fort pel mal estat de la seva teulada. Maria Manteis, bon dia.
Bon dia. Una decisió que l'Ajuntament del municipi ha comunicat via carta a pares i mares del centre, al Consell Comarcal i ajuntaments de l'entorn. Aleguen que no poden fer front a la despesa que suposa arreglar-la i demanen al Departament d'Educació que hi posi solució.
Al principi del carrer Torres i Jonama de Palafrugell tindrà un únic sentit. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia, l'Ajuntament vol que hi hagi menys incidents en un carrer que qualifiquen de punt negre. Ho avançava Pau Lledó a Ràdio Palafrugell.
I en aquella zona d'allà, concretament al carrer Bailén, amb Torre Jonama, és una zona molt complicada on hi ha hagut molts accidents.
Vuit i quatre minuts. També hem de saber que detenen 11 persones per saquejar turismes estacionats en pàrquings del Baix Empordà. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, els Mossos van detenir dissabte un jove de 20 anys, un home de 44, una jove de 20 i un menor d'edat. El 5 d'octubre es va fer un robatori en força a un vehicle estacionat a prop de la platja de la Fosca. Els lladres van marxar en una furgoneta, però una patrulla dels Mossos la va localitzar.
I Ciutadans de Palamós ha dit que cal una partida en els següents pressupostos municipals per complir la llei de prevenció de riscos laborals per evitar baixes. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Maria Puig, des de l'equip de govern, ha assegurat que la partida creixerà en el proper pressupost i ho farà per proposta del mateix govern, i que relacionar els elements de riscos amb les baixes és agosarat.
I tornem a la Bisbal perquè es preparen noves jornades de formació que, organitzades per l'Àrea Municipal d'Acció Social i Ciutadania de la Bisbal, tindran lloc els dissabtes 12, 19, 26 d'octubre i 9 de novembre a les Escoles Velles.
A la Bisbal tot és a punt, però la nova edició d'Ampliem la Mirada.
Poder continuar oferint espais de reflexió, debat i aprenentatge a l'abast de totes les persones que porten el seu gra de sorra per millorar les nostres relacions i les nostres comunitats. A través de la cultura, el bon veïnatge, la cooperació, la inclusió social, la convivència, l'economia social, etc.
Són els objectius que s'han marcat els organitzadors d'aquestes jornades de formació per entitats, associacions i referents naturals que començaran el proper dissabte.
Gràcies, Manel Magrinyà, des de la Bisbal. I la policia local de Palafrugell tornarà a impartir classes d'educació vial a les aules de les escoles. Maria Monteis.
Les classes s'adrecen a nens i nenes per tal que tinguin coneixements de com circular per la trama urbana. Les matèries teòriques i pràctiques que s'ofereixen s'adapten a les edats dels infants.
8 i 6 minuts. En marxa un nou grau de jardineria i floristeria a l'Institut de la Bisbal. Maria Monteis, també amb tu.
Els estudis tenen 2 anys de durada i se sumen als 4 que ja s'imparteixen a l'Institut de la Bisbal de l'Empordà.
I Pedro Ruiz, per acabar els titulars de les notícies, posen 4.500 juis de platja a la platera de l'Estartit per fixar la sorra a les dunes. Explica'ns amb més detalls.
Diuen que l'objectiu és evitar perdre terreny quan hi hagi mals temporals i d'aquesta manera, segons els experts, ho podrien aconseguir. De fet, tenen un estudi que demostra que aquesta plantació ja dona els seus fruits, perquè l'altura de la platja hauria augmentat més d'un metre.
I el dia ha començat amb ambient de tardor. Preguntem a en Marc Vilà si durarà gaire aquest temps. Marc, bon dia.
Bon dia. Avui dijous el dia ja tindrà un comportament de tardor més clàssica, perquè el pas d'un front poc actiu les darreres hores en serà el motiu principal. No tindrem una jornada de sol radiant, tampoc tindrem temperatures exagerades ni tindrem un dia estable. La monotonia començarà a trencar-se en benefici dels núvols, que amb el transcurs de les hores d'avui es podran començar a esvair. Les precipitacions que ha deixat aquest canvi de temps han estat febles a la nostra comarca, així ho esperàvem. Però el que sí li podem agrair a la nova situació atmosfèrica és la moderació de les temperatures que ja notarem avui mateix amb termòmetres màxims que tot just arribaran als 22 a 24 graus. I els llocs on els núvols puguin persistir més seran en poc contrast tèrmic amb la temperatura mínima. Un canvi de temps que ha de servir per obrir el camí a properes dinàmiques meteorològiques, però que a curt termini encara no ens suposarà res més que un respir a l'estabilitat tossuda que no ens vol abandonar.
I aquest dijous 10 recordem l'èxit de Miguel Bosé, Superman, no per cap notícia relacionada amb el músic, sinó per un altre motiu ben diferent. Marc Clapés.
Sí, i és que un 10 d'octubre del 2004 ens va deixar Christopher Reeve, l'actor que va interpretar Superman fins que un accident el va deixar en cadira de rodes per la resta dels seus dies.
Come to 54, pick me up before it's midnight.
Estem escoltant Superman de Miguel Bosé. Una pausa i tornem al Supermatí de Ràdio Capital. Fins ara.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí.
Tres minuts per un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Ara comencem amb les notícies perquè hem de saber que els fets sobre el que ara el Tribunal Suprem ha dictat sentència definitiva i va motivar la concentració d'ahir a la nit a la Bisbal, es remunten al que va succeir el passat 15 d'octubre del 2016, a la matinada en un bar de la població navarresa del Sasso, on un grup de joves es va barallar amb guàrdies civils fora de servei. Manel Magrinyà.
De conformitat amb la sentència que en el seu moment va dictar l'Audiència Nacional, la Fiscalia havia demanat mantenir les penes d'entre 2 i 13 anys de presó pels 8 joves del Sasso per agredir dos agents de la Guàrdia Civil per motius ideològics. Segons paraules literals del fiscal, la Guàrdia Civil no és una associació d'amics que es reuneixen per anar de costellada, sinó una institució fidel a l'Estat. En la sentència, que esgota la via ordinària i per tant és definitiva, i en la que un dels seus ponents ho és també de la sentència del procés, el Tribunal Suprem condemna els 8 joves del Sasso per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces, i les penes van des de l'any i mig fins als 9 anys i mig de presó.
De tota manera, hi ha hagut una rebaixa respecte a les penes imposades per l'Audiència Nacional, no és així?
En efecte, la rebaixa que ha fet el Suprem és considerable, tenint en compte que l'Audiència Nacional havia imposat condemnes de fins a 13 anys, però de tota manera els joves hauran de complir una molt dura condemna, ni més ni menys que entre un any i mig i 9 anys i mig de presó.
Tenim Edurne aquí a l'altre cantó de línia. Si li veu fotre un bon crit aquí, que ens sentirà segur. Hola, Edurne, aquí està la zona de Bisbal.
Solo me cabe decir que la Bisbal no defrauda. Que no sé si se hará un hermanamiento, pero desde luego para mí sois hermanos y hermanas. Gracias, no puedo decir otra cosa. Y que, bueno, tenemos un sentimiento con ese pueblo que ni mil años de cárcel podrían compensar. Sois muy grandes.
Grande tú, guapa.
Aquestes van ser les emotives paraules de Durne Goicoechea, mare d'un dels condemnats, adreçades per via telefònica a la gent concentrada davant de l'Ajuntament de la Bisbal.
Gràcies, Manel. I ara hem de saber que l'Escola de Verges tancarà els dies que hi hagi previsió de vent fort pel mal estat de la seva teulada. En una carta enviada als pares i mares del centre, al Consell Comarcal i Ajuntaments de l'entorn, el consistori va al·legar que no pot assumir la despesa que comporta canviar l'estructura i que això suposa un perill pels alumnes. La decisió ja s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana. Maria Montells.
A la missiva, l'Ajuntament explica que s'han posat en contacte amb el Departament d'Educació perquè actualment no tenen unes instal·lacions en condicions. El centre té format d'institut-escola, malgrat que els dos edificis estan separats l'un de l'altre i l'institut està en barracons. Els pares i mares, alumnes i professors fa anys que reclamen un edifici nou perquè no tenen la seguretat garantida en els edificis del centre. Entre les protestes hi ha la que van fer el mes de juny, on van realitzar una cadena cadena humana per reivindicar la dificultat que suposa per als estudiants haver de recórrer la distància de 700 metres que separa el col·legi d'infantil i primària de l'institut.
I aleshores, quin serà, doncs, l'edifici que es tancarà durant els dies de fort vent?
Serà l'edifici on hi ha els alumnes de primària, que tancarà completament les seves portes durant els dies que hi hagi previsió de forts vents i, per tant, d'extrema perillositat. L'estat actual no els deixa cap altra solució, van explicar a la carta. L'Ajuntament també va expressar que no pot assumir la despesa que comporta el canvi de teulada i que per això han pres la determinació de comunicar al Departament d'Educació que, sent conscients del perill que suposa pels alumnes, no es fan responsables de qualsevol incident que se'n derivi.
Gràcies, Maria Montells. Nous canvis de circulació a la vista a Palafrugell.
Supermatí!
Aquest cop els canvis afectaran una de les principals artèries de circulació al centre del municipi. I és que, segons ha avançat la ràdio municipal, el tram del carrer Torres i Junamen de Palafrugell, que fins ara era de doble sentit de circulació, ara ho serà només d'un. Es tracta d'un dels punts negres de la vila, segons el consistori, Dani Cortés.
Concretament, entre la BP i el carrer Girona es podran anar en cotxe en direcció interior del poble com a la resta del vial. Fins ara, en aquest tram, es podia anar en els dos sentits. El regidor de mobilitat, Pau Lladó, ha explicat a Ràdio Palafrugell que les obres començaran aquest diumenge i explica que el canvi el motiva l'alta accidentalitat.
Quan tu vens del carrer Bailén i has de mirar a la dreta o a l'esquerra perquè pots anar dreta, esquerra i amunt.
Sí.
Quan tu gires a la dreta és un girar fàcil. Quan tu vas cap amunt és una mica més difícil. I quan gires a l'esquerra és un drama, perquè és clar, si has d'estar girant el cap i controlant amb aquestes fraccions de segon què te ve i què te deixa de venir, i en aquella zona d'allà, concretament al carrer Bailén amb Torrejonama, és una zona molt complicada on hi ha hagut molts accidents.
Per decidir aquest canvi s'han comptat quants cotxes passen en una setmana per aquest carrer i s'han basat en estudis previs també.
Ara bé, aquest no serà l'únic canvi que hi haurà, oi?
No, aquestes reformes també implicaran que es donarà prioritat a les bicicletes a l'hora de circular perquè la circulació estarà limitada a 30 km per hora pels cotxes. Les obres començaran pintant els passos de vianants i millorant les senyals verticals.
Gràcies, Dani Cortés, des de Palafrugell. Tres minuts d'un quart de nou, el proper 15 d'octubre es discutiran els pressupostos municipals de Palamós i de cara a això Ciutadans ha reclamat una partida específica per al compliment de la llei de prevenció de riscos laborals perquè els treballadors de l'Ajuntament disposin de tots els equips de protecció individual, exerceixin les seves tasques de manera segura i evitem les baixes. Eugènia Güell.
Sí, així ho va dir el portaveu municipal Cristóbal Posadas.
No és que tinguem constància ni sabem, perquè això és un tema de protecció de dades, si hi ha baixes i en quins sitis n'hi ha, però sí, el que està clar és que revisant les instal·lacions de l'Ajuntament per part nostra hem trobat que no estan adequades per desenvolupar les feines que els nostres funcionaris i personal laboral fa. Li hem demanat a l'equip de govern que destini una partida per incorporar tots els elements de protecció individual que els treballadors necessitin per evitar riscos a l'hora de poder provocar malalties i que això provoqui baixes.
Però això ho ha replicat Maria Puig de Govern, que aquesta partida ja creixerà en el proper pressupost i ho farà a proposta del mateix govern, ha dit, i que relacionar això amb les baixes és agosarat.
Relacionar els elements de riscos amb les baixes, encara que sigui només mencionant-ho, ens sembla com a mínim agosarat. Les baixes tenen o poden tenir moltes característiques diferents. Entenem que tinguin ganes de dir coses, però és molt senzill fer declaracions públiques sense aprofundir en els temes. Creiem que s'han de treballar a fons, saber com s'apliquen o com s'haurien d'aplicar, si són o no realitzables i en quin punt estan.
I Ciutadans ha proposat alguna cosa més, Eugènia?
Sí, també ha reclamat més partides per inversió social i la col·locació de pictogrames perquè persones amb autisme puguin accedir als principals enclavaments i ha considerat necessari la incorporació de bonificacions o altres mesures que permetin negociar amb els propietaris de locals perquè s'estenen activitat comercial i permetin dinamitzar l'economia del poble. Tot això, ha dit el portaveu de Ciutadans Cristóbal Posadas, que si no es fa així i s'hagués de dir si aquestes partides no es plantegen, és evident que votaran en contra.
Tenen 11 persones implicades presumptament en el saqueig de turismes estacionats en pàrquings del Baix Empordà. Les últimes detencions, que van ser a 4 persones, es van fer el dissabte. Pedro Ruiz.
Sí, un jove de 20 anys, un home de 44, una jove de 20 i un menor d'edat van ser detinguts com a presumptes autors de 2 robatoris amb força d'un vehicle. La tarda del 5 d'octubre es va produir un robatori a l'interior d'un vehicle estacionat a la platja de la Fosca de la localitat de Palamós i els autors havien fugit en una furgoneta. Poc després de l'alerta, una patrulla va detectar la furgoneta circulant per la carretera C66 a l'alçada de la població de Torrent. Els agents van aturar la furgoneta per identificar els seus 4 ocupants, 3 que viatjaven a la part davantera i un quart que estava ocultat a la part de la càrrega. Durant l'escorcoll del vehicle van localitzar 4 tornavisos, un martell per trencar finestres de vidre, 4 paquets de tabac, una caixa d'eines i 2 llanternes. Fetes les comprovacions, la majoria d'aquests objectes havien estat sostrets de dins del cotxe estacionat a la platja de la Fosca.
De fet, no es tracta del primer robatori a un vehicle que feien, oi que sí?
Així és, els Mossos d'Esquadra van saber que el mateix 5 d'octubre aquests lladres també haurien perpetrat un altre robatori amb força a l'interior d'un vehicle estacionat en un pàrquing públic de Sant Feliu de Guíxols. Els agents van localitzar a la furgoneta dels lladres diversos objectes sostrets en aquest turisme. Els detinguts, a qui els costen antecedents, van passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Respecte al menor d'edat, aquest serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona. Aquests no són els primers detinguts per robatoris a l'interior de vehicles estacionats en pàrquings situats a les platges del Baix Empordà, ja que a finals de setembre se'n van detenir 7 persones més.
Gràcies, Pedro Ruiz. Les jornades de formació per a entitats, associacions i referents naturals de la Bisbal estan organitzades des del projecte de dinamització comunitària de l'àrea d'acció social i ciutadania de l'Ajuntament. En Manel Magrinyà ens en dona els detalls.
Les jornades, que s'agrupen sota el títol d'Ampliem la mirada, es presenten en el format de 4 sessions i estan orientades, bàsicament, a treballar eines d'intervenció en la resolució de conflictes i la consolidació en la perspectiva social d'intervenció comunitària.
Quins són els objectius principals d'Ampliem la mirada?
Aquesta proposta té com a objectiu continuar les formacions adreçades a la xarxa de recursos naturals i afegir nous tallers i eines d'interès a entitats i associacions per tal de crear un espai de trobada, reflexió i coneixement sobre temes necessaris per fer una millor tasca comunitària. Marta Pelayo, tècnica de l'àrea d'acció social i ciutadania, ens detalla el contingut del programa.
Taller de narrativa terapèutica a càrrec de Jordi Amenós, taller de teatre comunitari parlant de diversitat i privilegis dintre de les entitats i associacions, a càrrec de la Xitxa Teatre, una sessió a càrrec de l'Ateneu Cooperatiu per resoldre dubtes sobre fiscalitat i començar a parlar de cooperativisme per entitats. Un recorregut amb perspectiva de gènere, amb la temàtica de ciutat i inclusió social, a càrrec del col·lectiu Punt 6. I farem un recorregut pels barris del Convent i el nucli antic.
Les formacions es faran a les Escoles Velles, carrer 1 d'octubre, i si bé totes són gratuïtes, les places són limitades i cal fer inscripció prèvi. Tots els detalls i el cartell de la jornada els trobareu, com sempre, al nostre web.
Gràcies. Els alumnes de segon, quart i sisè de primària de les escoles de Palafrugell tornaran a comptar amb un curs d'educació viària impartit per part de la policia local. Les classes s'adrecen a nens i nenes per tal que tinguin coneixements de com circular per la trama urbana. Les matèries teòriques i pràctiques que s'ofereixen s'adapten a les edats dels infants. Maria Montells.
Les sessions es porten a terme dins de l'horari lectiu i duren entre 2 i 3 hores, depenent del curs. En total hi participen les 6 escoles del municipi: Badruna, Escola Sant Jordi, Torres i Junama, Barceló i Mates, Piver i El Carrilet. L'orientació de les classes és diferent en funció de l'edat dels nens. Així, els més grans realitzen una sessió teòrica on se'ls introdueix en els aspectes més bàsics de les normes de circulació.
Exactament, què és el que ensenyen els infants?
Concretament, els posen exemples propers a la realitat, com per exemple com s'ha d'assenyalar amb el braç quan es va en bicicleta per girar esquerra o dreta, com circular per la vorera, la importància de portar casc o alguns elements de la normativa. L'objectiu principal és fer adonar als joves de les problemàtiques diàries que es poden trobar al circular per la ciutat. Finalment, cal recordar que al final del curs, la policia local de Palafrugell organitza l'entrega de premis d'un concurs de dibuix que està vinculat a aquest curs, amb l'objectiu de portar més enllà l'educació viària i mostrar les inquietuds dels participants sobre aquesta temàtica a tota la ciutadania. Palafrugell porta més de 25 anys realitzant aquesta iniciativa que vol fomentar la mobilitat segura entre els joves estudiants.
L'Institut de la Bisbal d'Empordà estrena un cicle formatiu de grau mitjà en jardineria i floristeria. Aquest se suma als quatre que ja s'imparteixen i acreditarà els estudiants amb el títol de tècnic en l'especialitat Maria.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral en activitats de producció de planta i floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions i complint amb la normativa mediambiental de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.
I quina és la col·laboració que han rebut per part del consistori?
L'Ajuntament ha col·laborat amb la construcció d'un hivernacle i en l'adequació dels espais exteriors de treball i magatzem. Amb aquests ja són 5 els cicles que s'imparteixen al municipi, sumats al de terrisseria dual, gestió administrativa i digital, atenció a persones en situació de dependència i el superior d'integració social dual.
Moltes gràcies, Maria Monteis. I ara anem amb en Pedro Ruiz perquè ens ha d'explicar que planten 4.500 joies de platja a la zona de la platera de l'Estartit per aconseguir fixar la sorra a les dunes i així evitar que es perdi terreny progressivament pels mals temporals.
Sí, segons explica el diari de Girona, s'han plantat fins ara 4.000 julls i resten encara 500 que es posaran en els propers dies. Ja l'any 2015 s'havia iniciat el projecte Life Platera per tal de conservar les dunes a la badia. Aquesta iniciativa se suma, per tant, al mateix objectiu, el de vetllar per la conservació de l'ecosistema. Una vegada estiguin implementades tots els julls de platja, treballaran en aquest espai per protegir-ho. El diari de Girona explica que els tècnics han avaluat ja els primers resultats i augmenten més d'un metre l'altura de la platja. Els ulls han estat extrets del mateix parc natural en tractar-se d'una planta autòctona.
Gràcies, Pedro Ruiz. Arriba una nova edició de la sega tradicional de l'arròs, una jornada de tradició i cultura que es farà aquest dissabte a Mas Carles. Se celebra que comença una nova collita d'arròs. La sega hi començarà a les 11, a les 12 hi haurà contacontes i al migdia una arrossada popular. I a més, l'Ajuntament ha anunciat una acció sorpresa. Per parlar-ne, quin més que menys que l'alcalde de Pals, el senyor Carles Pir Renard. Bon dia, senyor Carles Pir Renard.
Hola, bon dia. Bon dia.
Imagino que aquesta sorpresa no ens la pot avançar pas, oi?
No. L'haurem de veure aquest dissabte que ve. Esteu tots convidats per venir i gaudir d'una jornada interessant, d'un dia interessant.
És una sèrie tradicional, però més o menys quin nivell de participació hi ha ara mateix? S'espera molta gent?
Bueno, és una jornada que sempre ha tingut èxit. És tornar una mica als orígens i veure com es feia antigament. Hi ha una tradició, Pals, com sabeu, molt, molt arrelada en el món de l'arròs, i és veure com es treballava, que no té res a veure com es fa actualment, antigament, i amb la sega manual. I sí, la participació s'espera que sigui alta.
Sí. El benefici que hi ha de la importància de l'arròs, està calculat quin benefici dona al municipi de Pal
tant pel que fa al posicionament de la marca de Pals com pels visitants que rep el poble, hi ha un benefici calculat.
Clar, jo no li sé dir ara quin benefici hi ha actualment, però clar, és un benefici importantíssim. Evidentment és una part important del municipi, no tot és d'arròs, però és una part molt, molt important, amb molta tradició, des de molts molins que es dediquen a l'arròs, des dels restaurants amb diferents campanyes gastronòmiques, doncs és un plat important, doncs les diferents maneres de cuinar l'arròs, i per tant des de les visites que es fan a Pals, moltes destinades a visitar els camps d'arròs, a la compra del producte com és l'arròs de Pals, a visitar els restaurants que ofereixen doncs, com dels plats principals l'arròs tradicional. Clar, és un impacte important a nivell de diferents àmbits, però jo no li sabria dir ara quin és exactament aquest càlcul.
I com s'espera que sigui la collita d'aquest any?
Pel que m'han comentat, sembla que la calor que hem tingut els mesos de juliol i agost i les mitjuals del setembre, sembla que la collita que s'espera que sigui molt bona. Esperem que sigui així i que es compleixin els pronòstics i que tinguem un bon any de collita aquest any d'arròs.
I teniu alguna campanya nova preparada per atreure més visitants a base de l'arròs de Pals?
Bueno, a part de la cuina en relació gastronòmica m'està parlant o en general?
En relació a una campanya per atreure visitants, ja pot ser a nivell gastronòmic, publicitari, de màrqueting,
bé,
descomptes...
Treballem en diverses propostes, seguirem impulsant la cuina d'arròs que tornarem l'any que ve a tornar al cicle de l'arròs que acaba amb la sega, que serà aquest dissabte, i bé, mirarem a veure de fer noves activitats que girin entorn que es puguin potenciar i puguin portar gent visitant-se al poble de Pals.
I ara canviem de tema.
Sí.
Ara canviem de tema i com hem fet amb els últims alcaldes que han passat per aquest programa en les 3 setmanes que fa que vam començar la temporada, li volem preguntar per com va anar la temporada turística a Pals a nivell d'ocupació i quins barems van aconseguir treure'n.
Bé, la temporada turística encara no ha acabat, s'ha acabat el volum fort, però la reunió que fem per avaluar les dades les fem a finals d'any. Els diferents contactes que hem tingut amb el sector abans de finalitzar l'any, doncs sembla que hi ha hagut durant els mesos de juliol i agost ha estat sensiblement inferior en relació a l'any 2018. Però val a dir que...
I saben per què ha sigut això?
I insisteixo, la reunió que fem amb els diferents sectors ho farem a finals d'anys, jo no li sabria dir exactament. Sí que també li hem de dir que sobre desestacionalitzar la temporada, doncs actualment estem rebent forces visitants, sabem que a Alemanya hi ha algunes vacances, ara fan vacances en aquesta època, i hem trobat que hi ha també forces visitants fora de temporada que ens visiten. Per tant, per acabar de tancar com ha anat tota la temporada turística, és una cosa que farem a finals d'any, per donar exactament ja si podem parlar de factors que han intervingut per aquesta petita disminució, si podrem plantejar-nos més posteriorment.
I m'imagino que ara mateix no tenen cap canvi de cara a la temporada que ve en ment, perquè s'hauran d'esperar la reunió de finals d'any, oi?
Sí. Farem finals d'any, valorarem i parlarem quines propostes tenim de cara a l'any que ve.
Doncs a cada finals d'any ja tornarem a parlar aviam quina ha sigut la temporada turística a Pals, però abans entenc que hi haurà ara venen uns mesos que els pobles es posen a punt, fan millores i fan alguns retocs. Hem d'esperar alguna obra important a Pals en aquests propers mesos?
Bé, això és una cosa que desgraciadament encara no li puc dir actualment. Sí que tenim previstos diferents actuacions. Jo no sé si no li puc dir si propers mesos o al llarg d'aquesta legislatura. Si volem potenciar, això sí que li puc dir, serà properament l'any que ve, doncs, la instal·lació de càmeres de seguretat en el municipi. Que aquí sí que això aquesta li puc dir que tenim intenció de fer-ho properament, l'entrada de l'any que ve. També hi ha la intenció de continuar amb les obres de Cala Pruna, que es van iniciar per diferents fases. Ara hem acabat una de les fases i tenim ganes de continuar. També
Això és el passat. Jo estic preguntant de cara al futur.
No, en el futur són diferents fases, n'hem acabat una i la idea del futur és continuar amb altres fases que no...
Sí, lògicament no. Fins aquí ja això ja ens imaginàvem, que no deixaran les obres a mig fer, però començant a fer obres noves?
Tenim intenció també de treballar amb un carril bici, és una demanda que ja fa que ens ve de fa molts anys, i començar un carril bici, sobretot, que uneixi els nuclis dels Masos de Pals i de Pals, que ja doncs, es passa arran de carretera, hi ha molts nens, tant de Pals com dels Masos, que fan constantment aquest desplaçament, i ens agradaria poder fer un carril bici. Tampoc no sabria dir si seria quan ho podem fer, però és de les coses que tenim en ment per efectuar. També volem potenciar, doncs, posar uns punts de recàrrega de cotxes elèctrics, de les coses que també estem mirant per fer-ho properament. I això una mica seria el que li puc dir ara a curt termini.
Doncs no m'ha dit molta cosa, però deixa'm així. Ah, senyor Carles Pirrenar,
que sé exactament que podem tirar endavant. Jo ja ara he dit que després n'hi ha altres coses que ens hem d'acabar de sentar, hem de mirar quines tirem endavant, les prioritats de les diferents projectes que teníem en els programes, i properament podrem estar esplaiant-se més en aquest aspecte.
Doncs properament tornarem a parlar amb vostè. Senyor Carles Pirrenar, gràcies, alcalde de Pals, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital de l'Empordà.
Molt bé, gràcies a vostès. Bon dia.
Jo tinc molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dos quarts i mig de nou del matí, ara és moment de fer una pausa, escoltar l'opinió d'en Martí Sabrià.
Els litorals, territoris sensibles. Divendres passat vaig tornar a tenir l'oportunitat i el plaer d'escoltar Carles Llop, un arquitecte i urbanista català de renom internacional, doctorat en Premi Extraordinari, director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Politècnica, autor dels plans directors de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, i del Pla Especial de Transformació del Barri de la Mina a Barcelona, amb els seus companys Pastor i Jornet, que els va valer el Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya del 2006. També guardonat amb el Premi d'Urbanisme de Catalunya 1998, otorgat per l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi Catalunya d'Urbanisme 2016 i el Premi Europeu d'Urbanisme 2010. És membre del comitè directiu del Centre Internacional d'Estudis i Paisatges Culturals de la Universitat de Ferrara, a Itàlia. Feta breument la presentació curricular, podríem dir que es tracta d'una veu autoritzada per parlar d'urbanisme i de planificació. Va venir a parlar de la planificació urbanística en una ponència titulada de l'alerta roja de l'explotació dels valors a la gestió equilibrada dels recursos Territori Costa Brava, en un acte organitzat per la Fundació Jordi Comas i el Col·legi d'Arquitectes de Girona. Parlar de la fragilitat de l'àrea litoral en un moment on aquest tema ocupa molt espai als mitjans de comunicació i fins i tot a les tertúlies més freqüents, més enllà del futbol i el procés, era una proposta altament engrescadora. El despatx de Carles Llop té en aquest moment un munt de projectes amb unes taules, alguns internacionals com l'àrea ferroviària de Bari a Itàlia, la creació d'un ecobarri a Toulouse i un important projecte d'estructuració urbana d'una àrea supramunicipal que abasta els municipis de Nantes i Saint-Nazaire a la desembocadura del Loire a la costa atlàntica francesa. Aquest és el projecte que va servir d'exemple per posar damunt la taula quines havien de ser les bases sobre les quals repensar la Costa Brava i quines eren les línies vermelles indespassables. 100 minuts de conferència i 100 assistents bocabadats per la simplicitat i proximitat de dels arguments del ponent, que parlava de coses tan assequibles als no professionals com cal generar llegenda i fer agenda, cal mancomunar les idees i els objectius, o la nostàlgia no pot frenar el que ara toca. Entre el públic, només representants de dos ajuntaments de la conflictiva àrea urbanística de la Costa Brava, els dels ajuntaments de Platja d'Aro i Sant Feliu, i cap representant de les 100 entitats SOS que té aquest territori. Ja ho deia en Raimon, qui ja ho sap tot, no cal que m'escolti.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital i avui, com cada dijous, és moment de parlar de les novetats del cinema. I per fer-ho tenim a l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Tu què tal? Què tal pel Festival de Sitges?
Doncs ja portem molts de dies, estem ja exactament 2 dies i mig, 3, per acabar el festival. Ja el cos està començant a notar els efectes del desgast de tants dies, tantes hores, de poques hores de son, però bé, amb molta il·lusió encara per aquesta recta final que tenim.
Doncs ja que estem a la recta final, alguna cosa a destacar d'aquests dies que hem viscut?
Mira, n'hi hauríem moltes, però si de cas us donaré un títol que apunteu-lo perquè segurament serà motiu d'algun premi, no sé si el principal, però sí que s'endurà algun premi important, que és El Hoyo. És una producció catalana o basca que ha fet la seva presentació, el seu guionista va dir, diu, com deia aquell, no? Els catalans hacen moltes coses i com quan ens ajuntem amb els bascos, pues, encara en fem de més espectaculars, no? Doncs precisament això és aquesta pel·lícula que es diu El Hoyo, que és una metàfora una mica de la societat actual i de molts dels problemes que tenim com a societat, no? És una pel·lícula que és molt interessant, que ens la premissa que ens presenta la pel·lícula és que veiem un forat, diguéssim, amb tota una sèrie de nivells que no sabem en principi quants nivells exactament hi ha, i aleshores hi ha dues persones per nivell i una plataforma que baixa des del nivell 0 fins a l'últim amb menjar. Aleshores veiem que a mesura que va baixant, doncs, es va menjant sense, doncs, qui menja la plataforma pensar en el qui té sota, només amb el nivell egoista. Aleshores, quan arriba a determinat nivell ja no hi ha menjar, i a partir d'allà, doncs els que tenen menjar, doncs clar, molts acaben optant per menjar-se el seu company del cantó, no? És una metàfora de moltes coses, i amb els diàlegs que té el protagonista, que és Vidal Massagú, veiem, doncs, ens retrotrauen a molts d'aquests problemes, no? Com intenta ell organitzar la societat d'una altra manera, més solidària, etc.
Una mica s'ha dit, que també s'ha dit, però és el Festival de Sitges, sí. Ja no sorprèn gaire.
No, és el que ha de ser. Però si vols comentem una mica el que arriba aquesta setmana al cinema, és que tenim algunes cosetes.
Doncs sí, ja que hem repassat el que ha passat aquests últims dies, doncs de què podrem veure a partir de demà i aquest cap de setmana?
Doncs mira, aprofito, i has d'anar amb Sitges, també parlo d'una de les pel·lícules que hem vist aquests dies al festival i que s'estrena aquest divendres en sales, que es titula aquí Noche de Bodas, que és una pel·lícula que es diu Ready or Not, que està superbé, està molt bé. La dirigeixen dos senyors que són el Tyler Gillett i el Matt Betriolpin, que aquests són responsables de produccions que han fet episodis d'una producció de terror que es deia VHS, i també una pel·li que també era cinc diferents episodis de coses de terror, que era Soft One. I en aquest cas s'uneixen a la Samara Weaving, que és la protagonista principal, que aquesta noia l'hem vist, per exemple, a la pel·lícula de Baby Sitter de Netflix, i ja veureu, també apunteu-vos aquest nom, Samara Weaving, perquè és la noia que es menja la pantalla amb una... té una capacitat de connectar amb l'espectador i ho fa molt bé. Interpreta en aquest cas una noia que es casa i el mateix dia que es casa coneix la seva família política. El seu xicot no li ha volgut presentar, no? I llavors descobrim perquè no l'ha volgut presentar. És una família rica, ell és una família humil, i tenen un ritual de participar en un joc la nit de casament. Aleshores, es fa com una mena de sorteig, podríem dir, no? Com una ruleta, per triar quin és el joc que es farà servir. Llavors ens expliquen que això ve d'una cosa ancestral, que gràcies doncs, a això aquesta família té els diners que té, i si en el cas que algú de la família es casés no juguessin, acabarien morts tots ells, no? Per culpa d'una maledicció. Amb la mala sort que el joc que surt escollit és el de fet amagar mortal. És a dir, la noia s'haurà d'amagar i la família l'haurà d'intentar matar. El seu ja estrenat espòs també. I veurem una mica
què passa. Quin que
sí.
No coneix els celebracions de l'últim moment i només conèixer-lo ja el volen matar.
Sí. I comença aquest joc una mica sinistre, no?, d'ella intentant-se amagar i sobreviure i la família intentar-la matar per tota la casa. És una casa d'una mansió d'aquestes que hi ha passadissos i la tanquen perquè ella no pugui sortir també a fora, no? És un festival, és una festa de sang, de gore, d'humor, és una comèdia negra molt, molt divertida i absolutament molt recomanable, eh?
Doncs anirem a veure-la. I si a algú no li agrada tant el terror, la comèdia terror, què podrem veure també aquest cap de setmana?
Doncs, per exemple, podrem veure Géminis, que és una pel·lícula d'acció. És cert que la crítica, si aneu mirant el Rotten Tomatoes, se l'ha encarregada, eh? Semblava una mica atractiva, perquè clar, tenim el director que és Ang Lee i el protagonista que és Will Smith, que aparentment doncs, tot això ens crida bastant l'atenció. No? Ang Lee és un tipus que també ha fet de tot, ha fet drama, ha fet pel·lícules d'acció, Tigre i Dragón, La vida de Pío, Billy Lynn, i en aquest cas experimenta amb una tecnologia de rodar, sabeu que les pel·lícules es roden a 24 fotogrames per segon, és l'habitual. No? Doncs aquest senyor l'ha rodada a 120. O sigui, per donar un hiperrealisme absolutament brutal a aquesta pel·lícula. Llavors ja veurem quants cinemes tenen la capacitat d'exhibir això 120, no? Perquè, clar, potser la gran gràcia de la pel·lícula és veure-ho en aquest format i que no ens surti estrany. L'últim experiment que es va fer en més de 24 fotogrames per segon va ser El Hobbit, i la primera part, diguéssim, que va rebre bastantes crítiques, a la gent no li va acabar d'agradar perquè semblava més a un format que s'assemblava més a la televisió que no pas en el cinema, no? En tot cas, la gran cosa que té la pel·lícula és que tenim a dos Will Smith, un de l'edat actual, de 51 anys, i un altre de 23. I el que és el Will Smith de 23 anys és digital, o sigui, no existeix, perquè evidentment ja Will Smith ja no té 23 anys, però l'han recreat digitalment. I el que fan és un enfrontament, una lluita entre cosa a cosa, entre els dos personatges, que són un assassí d'èlit, no? Un ja amb una edat més madura, i l'altre que l'està perseguint, que és la seva versió jove, que l'intentarà matar. I ja està, vull dir, l'argument no només és això, i bàsicament és una virgueria digital per veure aquest Will Smith digital, a veure si ens el traiem, no?
Sí, també no és la primera vegada que han fet algun actor així digital. També Star Wars també té un repertori de falsejar els actors bastant llarg. Però sí,
però clar, en aquest cas estem parlant d'un actor que ja surt a la pel·lícula, la seva versió més jove, un humà, vull dir, no és com Star Wars, que
arrencarnen els actors.
Sí, no, d'aquí 10 anys potser acabarem veient pel·lícules absolutament digitals d'actors de quan eren joves, no? Vull dir, imagina't. o fins i tot d'actors morts, com ja Star Wars ha fet, no?
Bueno, serà un nou debat que haurem de tenir de cara al cinema, però també deixant de banda això, alguna altra novetat per destacar de cara a aquest cap de setmana?
Sí, mira, podríem destacar Abominable, que serà la pel·lícula que segurament la mainada família haurà de portar aquest cap de setmana, que és una nova aproximació al mite del Yeti. Ja n'hem tingut durant l'últim any dues en animació, aquesta és la tercera, hem tingut el Link, l'Origen Perdut, i és Smallfoot. I a diferència de les pel·lícules anteriors que comentava, en aquest cas, que no en Bigfoots, que es comportaven com Bigfoots, en aquest cas actuen com a persones, no? És a dir, actuaven com a persones, aquest no, aquest és un Bigfoot, diguéssim, com el que nosaltres entendríem, és a dir, que no parla i que fa sorollets, no? Per tant, és un Bigfoot que actua més com una mascota que no pas com un ésser humà, com ho havien fet a les altres dues pel·lícules que t'havia comentat. I en aquest cas, doncs, és una coproducció entre Estats Units i la Xina, i la noia, la protagonista, és una adolescent que descobreix el Yeti al taulat de casa seva. La criatura sembla ser que s'ha escapat de l'exèrcit dels científics, aleshores el que haurà de fer ella és acompanyar-la a casa, no? I la pel·lícula és bàsicament això. I ja està.
Doncs, Ignasi Arbat, fem un repàs ràpid. Hem parlat de Noche de Bodas, de Géminis i Abominable, i totes s'estrenen demà als cinemes.
Uh-huh. Sí, sí.
Doncs, i apunteu-vos a l'Ollo,
que si aneu a Sitges... Sí, no, potser la podreu recuperar en una marató, eh? D'aquesta de l'últim dia de Sitges.
Gràcies, Ignasi, i tornem a parlar la setmana que ve. Vagi bé.
Vinga, una abraçada, adéu.
Nosaltres seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital. Una pausa i tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim aquí en directe quan queden 9 minuts per les 9 del matí a Ràdio Capital. Ara estem escoltant el Supermatí amb connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara és moment de fer un repàs de l'actualitat general, perquè la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, es reuneix amb la cúpula dels Mossos després de la topada amb la Guàrdia Civil. Segons Interior, la delegada demana que la polèmica no afecti la col·laboració entre cossos i els demana disculpes al Valegide.
De la seva banda, des de la delegació del govern espanyol a Catalunya, s'ha indicat que el que s'ha celebrat aquesta tarda ha estat una trobada amb caràcter informal i no per rebaixar tensions perquè, segons ha dit, no n'hi ha. Durant la trobada, afegeixen, s'ha comentat la situació general. Aquestes fonts no han volgut entrar en si Cunillera s'ha disculpat o no per les paraules dels discursos dels comandaments de la Guàrdia Civil, que segons el parer d'Interior feien referència a diversos comandaments dels Mossos ara imputats, entre ells el major Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana.
I Jordi Sánchez i Jordi Cuixart responen la petició de la Fiscalia reclamant la llibertat provisional. Les defenses creuen que no procedeix acordar la pròrroga de la presó preventiva.
L'escrit de Sánchez constata que no procedeix acordar la pròrroga de la presó provisional i demana la llibertat sense necessitat de convocar la compareixença dels dos acusats. Es remet a l'argumentació que ha fet servir per demanar la llibertat en altres ocasions i també recorda el posicionament del grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides. També Cuixart fa referència a pronunciaments d'organismes i associacions internacionals de defensa dels drets humans.
I una notícia que hem sabut aquest matí és que el Tribunal Suprem ja té escrit la sentència i segurament la donarà a conèixer el proper dilluns, dia 14, al matí. I una notícia que ha passat a nivell internacional. Turquia comença l'ofensiva contra els kurds al nord de Síria. Aquest dijous el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà urgència per abordar l'ofensiva turca i les greus conseqüències humanitàries al nord de Síria.
El president turc Recep Tayyip Erdogan va donar aquest dimecres el tret de sortida a la seva tan anunciada ofensiva al nord-est de Síria, batejada com a Operació Font de Pau per, segons diu, protegir la seva frontera sud. Minuts després del seu missatge a la xarxa social, els primers obusos van impactar en l'enclavament sirià de Ras Al Ain, on fins fa dos dies els Estats Units tenien soldats i armament sobre el terreny. als caces turcs, després de bombardejar primeres posicions de les milícies kurdes en aquesta localitat fronterera siriana, van continuar els seus atacs a les poblacions de Tel Aviat i Ain Issa i van obligar la població civil a fugir cap a la ciutat de Qamishli, a la província d'Al-Hasaka, segons ha informat el diari Ara. La tercera ofensiva turca contra les milícies kurdes s'està duent a terme a l'est del riu Eufrates. D'aquesta manera, encara pretén crear una franja de seguretat de 32 quilòmetres d'ample i 480 de llarg a la frontera de Síria amb Turquia, on es reubicarien una gran part dels més de 3 milions de sirians que acull Turquia des de fa 8 anys. Els kurds de Síria se senten ara traïts per Trump per haver-los abandonat sense previ avís i deixant-los davant la violència d'Erdogan. Aquesta tercera operació contra les milícies kurdes no només significarà la seva derrota militar, sinó també el final del seu somni d'un Kurdistan sirià.
I ara és moment de fer un repàs pel mapa de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
A la Bisbal, un grapat de persones es van concentrar ahir a la nit davant de l'Ajuntament en solidaritat amb els joves d'Alsasso, condemnats definitivament pel Tribunal Suprem a dures penes de presó per una baralla de bar amb guàrdies civils de paisà.
A Verges, l'escola tancarà els dies que hi hagi previsió de vent fort pel mal estat de la seva teulada. En una carta enviada als pares i mares del centre, al Consell Comarcal i Ajuntaments de l'entorn, el consistori va al·legar que no pot assumir la despesa que comporta canviar l'estructura i que això suposa un perill pels alumnes. La decisió ja s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana.
Detenen quatre persones implicades en dos robatoris de vehicles forçats, un a la Fosca i un altre a Sant Feliu. Un jove de 20 anys, un home de 44, una jove de 20 i un menor d'edat en són els detinguts. Els van atrapar quan escapaven d'un dels robatoris amb una furgoneta.
A la Bisbal tot és a punt, però les noves jornades de formació que organitzades per l'Àrea Municipal d'Acció Social i Ciutadania porten per títol Ampliem la mirada i que tindran lloc els dissabtes 12, 19 i 26 d'octubre i 9 de novembre a les Escoles Velles.
A Palamós el proper 15 d'octubre es discutiran els pressupostos municipals i de cara a això Ciutadans ha reclamat una partida específica pel compliment de la llei de prevenció de riscos laborals perquè els treballadors de l'Ajuntament disposin de tots els equips de protecció individual, exerceixin les seves tasques de manera segura i evitar baixes. A això ja hi ha respost l'equip de govern i ha dit que és agosarat fer aquesta relació entre les baixes i el pressupost i que ja es pensava invertir-hi.
A l'Estartit, concretament a la Platera, posen 4.500 ulls de platja per tal de conservar la sorra a les dunes i evitar que es perdi així terreny quan hi hagi mal temporal. Els ulls són una planta autòctona del Parc Natural del Montgrí, Baster i Illes Medes, d'on s'han tret per plantar-les a aquest entorn.
A Palafrugell, els alumnes de segon, quart i sisè de primària de les escoles del municipi tornaran a comptar amb un curs d'educació viària impartit per part de la policia local. Les classes s'adrecen a nens i nenes per tal que tinguin coneixements de com circular per la trama urbana i les matèries teòriques i pràctiques que s'ofereixen s'adapten a les edats dels infants. A la Bisbal de l'Empordà, l'Institut del municipi estrena un cicle formatiu de grau mitjà en jardineria i floristeria. Aquest se suma als quatre que ja s'imparteixen i acreditarà els estudiants amb el títol de tècnic en l'especialitat.
Gràcies. Ara fem un repàs al temps amb en Marc, que avui ens ha explicat... Bueno, què ens ha d'explicar, Marc?
La possibilitat d'algun plogim farà que un paraigua sigui un bon aliat per sortir de casa avui, perquè el cel quedarà inestable després del pas d'un front que s'ha cuidat de trencar la monotonia aquestes últimes hores. Una peça d'abric també serà una bona idea. Les temperatures avui seran més fresques.
Gràcies, Marc, i també gràcies a tot l'equip de Ràdio Capital que ha fet possible aquest supermatí. Recordem que sempre ens podeu escoltar a radiocapital.cat en directe o al podcast que pengem després del programa que emetem cada dia de 8 a 9 del matí. I ara anarem als comandaments del Marc Clapés perquè agafi la taula de so, es posi al capdavant del Matí Capital i expliqui totes les novetats musicals que ha d'explicar, quan fa cada dia, les seves seccions, el butlletí de les 11, no us en oblideu, amb un servidor, i també agrair a tot l'equip de Ràdio Capital, a l'Ani Cortés, en Martí Seguer, sobretot, i el seu gran esforç com a tècnica avui en Pedro Ruiz, l'Eugènia Güell, la Maria Montés, l'Alba Legide, en Manel Magrinyà i a tot l'equip meteoròleg de Ràdio Capital, que cada vegada va incrementant. També gràcies a vosaltres i tornem demà, divendres, a les 8 del matí. Fins demà i que tingueu molt bon dijous.
Supermatí, amb Gerard Escany.